Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Per fi és dimarts, 2 d'abril del 2024, els que treballem de dilluns a divendres, que sàpiguen que només ens queden 3 despertadors aquesta setmana. En fi, avui comença una setmana que vindrà marcada per una pujada clara de les temperatures que tocaran sostre de cara al cap de setmana. Seran dies molt tranquils, amb sol i bandes de núvols prims i només amb algun ruixat aïllat al Pirineu avui i demà. El vent encara bufarà amb força, sobretot a les comarques de Girona i de punts de la costa. La pluja d'aquests últims dies ha donat una mica de treva als embassaments perquè ja superen el límit de l'emergència. Tot i això, el govern català no preveu rebaixar la fase actual de restriccions. De seguida, la Mònica Usart ens ho explicarà, un dimarts en què Koldo García assegura que va oferir mascaretes a 4 ministeris i 5 comunitats autònomes, però defensa que sempre va actuar dins de la llei. L'exassessor de José Luis Ábalos ha donat una entrevista al Mundo des de Benidorm, en un parc, amb unes fotografies, no les fotos en si, sinó ell, tot és tèrbol, i ha volgut descarregar de qualsevol responsabilitat tots els càrrecs del Ministeri de Transports. Per tant, ha negat que hi hagués cap trama corrupta amb la compra-venda de mascaretes. Diu que van escollir l'empresa Soluciones de Gestión perquè els va generar seguretat i que l'únic que van fer va ser intentar aconseguir tan de pressa com va ser possible el material sanitari que calia en els moments més crus de la pandèmia del coronavirus. Ara ho ampliem. Mentrestant, Junts per Catalunya vol abolir l'Audiència Nacional, literalment, i per això portarà la proposta al Congrés. Segons el Món.cat, des de Junts per Catalunya consideren que aquest tribunal ja ha perdut qualsevol raó de ser i que, si més no, se n'haurien de delimitar molt les seves competències. Tot plegat, tot això passa l'endemà que el diari Ara publiqués que el jutge García Castellón va espiar el telèfon de determinats independentistes investigats com a mínim fins fa 2 anys, fins al 2022. En parlem a la tertúlia avui, Ot Bou, Toni Aira, Mònica Hernández, Joan López Alegre. La Mònica, que també trepitjarà l'ull de poll. Amb ells també parlarem de la polèmica per la pel·lícula més vista a hores d'ara, Prime Video, que és un hipster en l'Espanya vacía. Alguns espectadors han denunciat que és catalanòfoba, però el cert és que la veritat és que és un catàleg de clichés l'un rere l'altre, no només sobre els catalans, sinó també contra el centralisme madrileny, l'esquerra, sobretot l'esquerra, o les polítiques de gènere. Al darrere hi ha el director d'Ocho Apellidos Vascos i Ocho Apellidos Catalanes, que és l'Emilio Martínez Lázaro. Per cert, que l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, s'ha casat per l'Església i ho ha fet amb el permís del Papa, que li ha concedit la secularització perquè pugui fer vida civil com qualsevol altra persona. I als esports, el Girona té 9 punts de marge finalment sobre la Champions, quan falten 8 jornades per acabar la Lliga. Ahir l'Atlètic de Madrid va guanyar 1-2 al camp del Villarreal i és quart a 7 punts del Girona, que és el tercer. I avui, a partir de les 11 al Món RQ, parlarem de la setmana Waterloo, perquè fa 50 anys, de l'estrena del disc Waterloo d'ABBA. Avui especial ABBA, el Món RQ, amb el Guille Milky Way repassarem les grans cançons del grup de Suècia i amb l'Arnau Tordera recuperarem el secret de l'èxit de la cançó que aquesta setmana també fa 50 anys que va guanyar el Festival d'Eurovisió. I amb el mar segueix el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que Koldo García, el presumpte cervell de la trama corrupta, reconeix que va oferir mascaretes a 4 ministeris i a 5 governs autonòmics, però diu que tot plegat va ser legal. L'exassessor de José Luis Ábalos al Ministeri de Transports ho ha explicat en una entrevista al diari El Mundo. Koldo està convençut que no el condemnarà ni a una sola nit de presó per tota la suposada trama. Diu que van escollir l'empresa Soluciones de Gestión perquè els va generar seguretat i que l'únic que van fer va ser intentar aconseguir tan de pressa com van poder el material sanitari que calia en els moments més durs de la pandèmia. A més, surt també a defensar Ábalos, diu que involucrar-lo en aquest cas és textualment de fills de puta i li demana perdó perquè considera que no hi ha hagut ningú amb el seu honor i amb la dignitat que té l'exministre. Ara bé, admet que fa més de 2 mesos que no parla amb ell. Koldo diu que sabia des de feia 7 mesos també que la Guàrdia Civil l'estava investigant, que el seguia, ja que els va enxampar muntant un dispositiu i després els va gravar. Explica que l'únic que els va demanar aquests agents era que no tombessin la porta de casa seva per entrar a la força, que ella els obriria, però no li van fer cas i fins i tot diu que van apuntar la seva dona i la seva filla amb una pistola quan van entrar a casa.
Bueno, el millor de tot, l'entrevista que li fa l'Esteban Urtieta avui al diari El Mundo, és la fotografia. N'hi ha dues. N'hi ha dues. Les fotos les va fer una, ell, a l'Esteban Urtieta, l'altra posa El Mundo, vol dir que segurament seria algú que passava per allà o que estava allà i li va fer la fotografia. La fotografia aquesta que es figna El Mundo és terrible. O sigui, a més està buscada amb una mala llet la foto, però amb una mala llet, perquè la foto és unes taules d'aquestes de ferro, val? Amb unes estovalles d'aquestes de quadres blanc i vermell.
De pícnic, no?
Sí, bueno, no de pícnic, però les estovalles són blanc i vermelles, vull dir, poden ser de pícnic o de taula normal. Però la zona sí que és de pícnic, amb unes cadires d'aquestes de plàstic que si peses més de 70 quilos es poden trencar a qualsevol moment. Darrere hi ha una bombona de butar inquietant amb una paella que dius, bueno, les dues coses juntes fan por. O sigui, una ampolla de butar, una bombona de butar i una paella... neta, la paella neta, eh? La paella contra la paret. I després una sortit de roba com llançada allà al mig. A sobre la taula hi ha una cervesa, unes quantes cerveses, i bueno, tot és molt inquietant. La fotografia està feta perquè es vegi a Coldo pel clatell davant seu el periodista que li fa l'entrevista i se celebrava el dia de la mona. I la foto gran que surt és la de Coldo amb un colze, com si porta una mena de ferida amb esparadrap i amb una gasa. Vull dir, una cosa tremenda, però tremenda. O sigui, l'entrevista, o sigui, té una mala llet aquesta fotografia que, vaja... És que, de debò, és que és tremendo. Per mi és més notícia la fotografia que no pas la... Perquè com ensenyen que tot és molt cutre. O sigui, l'entrevista demostra que tot és molt cutre. Bueno, en fi... A tot això, Junts per Catalunya negocia portar al Congrés l'evolució de l'Audiència Nacional.
Sí, o almenys diuen reduir-ne al mínim les competències. Segons el digital Mont.cat, la proposta tindria bona acollida en la resta de partits que fan costat al govern espanyol de Pedro Sánchez, i ara s'estaria negociant també amb el PSOE. L'argument és que amb causes com la de Tsunami o amb l'operació Judes, aquest tribunal ha pervertit la seva raó de ser i ja no porta res al sistema jurídic actual. Junts parteix de la idea que l'Audiència Nacional és un tribunal d'excepció que es va alimentar amb el terrorisme d'ETA. Per aquest motiu proposen, doncs, abolir aquesta Audiència Nacional o a tot estirar de limitar-ne les competències de manera molt més estricta de les que té actualment. Així les seves funcions es descentralitzarien i les causes s'instruirien, diuen, des dels jutjats dels territoris on s'han comès els suposats delictes.
Val, són les 6 i 8 minuts. Esquerra presenta avui el seu fitxatge estrella per les eleccions europees del mes de juny, el meteoròleg Tomàs Molina.
Sí, serà el número 2 dels republicans, però el 4 a la llista conjunta amb el BNG i Bildu. El partit va anunciar dissabte la decisió per reforçar, diuen, l'aposta republicana per l'ecologia i la lluita contra el canvi climàtic. Això mentre es continuen configurant ara també les llistes per les eleccions catalanes, que són el 12 de maig. Des de demà 3 d'abril fins dilluns 8 d'abril, els partits tenen temps per presentar les seves candidatures.
Parla't amb ell, Mònica.
Vam creuar un parell de missatges.
Sí?
Sí.
Felicitats i...
Exacte, i endavant amb el nou repte. No?
Molta gent es pregunta si tu vas a moure les altres llistes.
Jo no. No,
sorprèn,
la política no.
Et va sorprendre tant com a mi?
Sí, la veritat és que sí. Sí, no m'ho esperava. És veritat que és un salt particular.
Vull dir, normalment els meteoròlegs... No és un salt tampoc amb molt risc, perquè continuarà. Pel que vaig llegir ahir al Nacional... Feia com una... Firmava el Darío Porras com una mena d'entrevista, sense ser ben bé una entrevista pregunta-resposta, mm-hmm. que deia que continuaria treballant a la tele, mm-hmm. sense sortir en pantalla, això sí,
exacte.
Però que, clar, si no entra, continuarà una altra vegada a la televisió i, evidentment, no darà lugar, saps?
Sí, pel que sembla, sí. Però, a veure, no ho sé. Potser surt, no?
Potser surt, sí, esclar, sí, té números sí.
I sempre amb la lluita, amb el tema del canvi climàtic. Jo crec que va molt amb aquest punt, perquè els meteoròlegs sempre lluitem molt amb això, però des dels mitjans de comunicació, i si pots anar una miqueta més enllà i lluitar des de més endins, doncs millor.
Mira, Ara que tenim la Mònica, la pluja d'aquesta Setmana Santa ha donat un respir als pantans, que ja superen el llindar de l'emergència, Adrià.
Sí, els embassaments del riu Ter-Llobregat han tornat a superar els 100 hectòmetres cúbics. Els pantans de Sau, Susqueda, La Baells, Llosa del Cavall i Sant Pons ara freguen el 17% de la seva capacitat, però tot i aquesta petita remuntada, els últims dies el govern ja ha avisat que no pensa aixecar la fase d'emergència. Més enllà de portar aigua als pantans, com us estàvem explicant també ahir, la borrasca ha perjudicat moltes platges del litoral, sobretot les costes de Barcelona i de Girona, i de fet l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que aquest temporal s'ha endut entre un 15 i un 30% de la sorra.
Atenció, amb algunes altres zones, Sitges, a la zona del Garraf, per exemple, ha fet mal, i a la zona del Baix Empordà, la zona de Sant Antoni de Calonge, és que s'ha menjat pràcticament mitja platja. I a Calonge han tingut un problema maco. Maco no el sentit negatiu de la paraula, és que ens pot tenir. Estan un episodi de pluges important i necessari.
Sí, hem tingut pluja, hem tingut neu, hem tingut ventades, hem tingut temporal de mar, vull dir que hem tingut una Setmana Santa d'aquelles que ningú voldria, perquè és veritat doncs, que ha fet que molta gent doncs, els plans que tenia quedessin molt aigualits, però era pluja que necessitàvem. De fet, en alguns punts, durant el mes de març s'han recollit el triple d'aigua que es recolliria en un mes de març convencional i habitual. Aquesta és la part bona. La part dolenta és que ens quedem aquí, perquè aquesta setmana és tornar jo a treballar i temperatures que se'n van amunt i el sol que torna. Per tant, tornarem a tenir dies una altra vegada anticiclònics, molt tranquils, de sol, de núvols prims i de temperatures que aniran pujant i tocaran sostre al cap de setmana, fins i tot amb valors 10 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any. Es podrien fregar alguns 28, 29, 30 de cara al cap de setmana. Per tant, deixem enrere aquesta pluja, però que ha deixat neu i força neu en punts del Pirineu, i per tant aquesta neu acabarà sent aigua que baixarà cap als pantans, per tant encara tenim una miqueta més de reserva que podríem fer pujar aquest nivell dels embassaments. Però de moment aquests dies, doncs aquest temps tranquil, sol, núvols prims, algun ruixat de tarda al Pirineu avui i també demà, i temperatures que progressivament aniran pujant i tant de dia com de nit, per tant tindrem un ambient més suau i vent, vent que notarem avui a les comarques de Girona i també en punts de la costa, però no serà la ventada que hem tingut aquests últims dies.
La setmana que ve no t'anticipes encara res.
Mira, torna a baixar la temperatura, però tot i això es mantenen per sobre de la mitjana i potser podríem tenir més moviment de cara al 13, 14, 15 d'abril, però encara cal esperar-nos.
No oblidis que aquest és el mes de Sant Jordi.
Sí.
Ja saps el que vull dir.
El 23, a veure, mira, no m'arriba encara. El mapa no m'arriba.
Per cert que diversos usuaris critiquen a les xarxes una de les pel·lícules més vistes a Prime Video. De fet, és la pel·lícula més vista aquesta cap de setmana per catalanòfoba.
Sí, es tracta d'un film que es diu Un hipster en l'Espanya vacía, que es va estrenar fa només 5 dies. El dirigeix Emilio Martínez Lázaro, que és el mateix de Ocho apellidos vascos i també Ocho apellidos catalanes. Doncs bé, el cas és que hi ha molts clichés en aquesta pel·lícula i també estereotips que disparen no només cap a Catalunya, sinó cap a totes bandes. La història passa en un poble de molts pocs habitants que aparentment no té cap atractiu turístic i s'explica que reben, en aquest cas, la visita dels catalans, perquè venen a agafar l'aigua d'una font de la vila. Aleshores els increpen i s'adonen que també han robat un retaule de Sant Jordi.
El retaule de Sant Jorge?
Què ha picat això aquí?
Qui van a robar el retaule de Sant Jorge?
No Sant Jorge, és Sant Jordi! Va, anem pujant.
Bueno.
Què passa?
Que el hipster ha pillat los catalanes robando el retablo.
Mientras quede un habitante en la cañada, aquí se quedará este retablo. Símbolo de la resistencia de esta noble tierra frente a los de fuera, sean dragones o turistas. ¡Fuera!
¡Fuera! Mira, he dit que davant de la polèmica vaig fer un exercici ahir que és perdre el temps durant 97 minuts de la meva vida veient una pel·lícula que no em va interessar gens i m'interessava. Em sap greu perquè Emilio Martínez de Lázaro té pel·lícules meravelloses. Té una pel·lícula que es diu Ama toca más rica, que si algú no l'ha vist, amb l'Ariadna Gil, vull dir, és un gran director. Té pel·lícules de cinema històriques molt bones i fins i tot Ocho apellidos vascos, jo vaig riure com feia temps que no reia. Ara bé, aquesta és una pel·lícula de tòpic rere tòpic, però és que no es pot aguantar. El que passa, si agafem... Però també ens posa davant del mirall amb el tema de les xarxes, que és que per parlar d'això, que té molt mal gust, hem de mirar el context global. Parlo també del merder de la mosca. Per parlar de la mosca s'ha d'agafar del context global, no d'un tall de veu, que és el que ens passa últimament, que d'un tall de veu en fem una tesi doctoral. I no. I aquí no hi ha cap tesi doctoral. En tot cas, la pel·lícula, que no té ni solta ni volta, i que és un tòpic rere un altre. Que això... Doncs mira, això demostraria aquest tall de veu que aquest noi, que es queda amb el retaule de Sant Jorge, aquest noi, vindria a dir també una lectura positiva pels catalans, que contra Catalunya tot val, perquè aquest senyor el fan alcalde, aquest nano, el fan alcalde per fets com aquest, com dient, mira, si ataques els catalans et pots sortir alcalde. També pots mirar-se d'aquesta manera. Però és que no, és aquí, no només a Catalunya, és que se n'en fot també de Madrid, que negocia l'Espanya vacia des de la gran ciutat, però sobretot se n'en fot molt. O sigui, qui realment s'ha d'emprenyar més són el Pablo Iglesias, la Irene Montero, la de Colau, la Yolanda Díaz, l'esquerra més progressista, diguem-ho, l'esquerra més woke, que negocia les polítiques per fomentar la paritat o contra el micromasclisme.
Hoy en nuestro taller de micromachismo nos toca hablar de... más din. En cristiano, airear la huevada. O sea, cuando estéis sentados con alguien en la plaza, las piernas cerradas. No es patarrao, no. Para dejar sitio.
Hombre, identidad de género.
¡Ovejas!
¡Ay, qué bonita!
¡Hembras, machos, no definidas! Seguidme, por favor.
Pero si es el mismo pastor que antes iba a las ovejas dándole espadas.
Al final hi ha una mena d'al·legat que fa l'alcalde, però és que de ple de tòpics. A mi el que em sap més greu és veure actors com Paco León o Macarena García en aquesta pel·lícula. Perquè és que no... Es diu un hipster en l'Espanya vacia, ara això sí, s'ha convertit en la pel·lícula més vista l'últim cap de setmana, aquest cap de setmana, a Amazon Prime Video. Bueno, en fi, això, dues... La primera, que qui menys s'ha d'emprenyar aquesta pel·lícula, crec que són els catalans, que amb aquesta història es deixa com es deixa, però... I la segona, que... En fi, que a Espanya li donen aquestes pel·lícules perquè Prime Video és la número 1. Xavier Novell, l'exbisbe de Solsona, s'ha casat per l'Església.
Sí, el papa francès li ha concedit la secularització, que és el permís perquè pugui fer vida fora de la clausura, és a dir, vida de civil. Així ho ha anunciat la seva dona al seu compte d'Instagram. Ha publicat una fotografia de tots dos, vestits de nuvis, en què ell l'agafa ella a la coll. Segons explica, han complert el seu desig, que era regularitzar la seva situació canònica i poder tornar a rebre la comunió. Cavalló, la seva dona, diu que el camí ha estat llarg, però que finalment, doncs gràcies a la misericòrdia del Sant Pare, ho han aconseguit. Recordem que ara fa 2 anys i mig l'exbisbe de Solsona es va veure envoltat de polèmica perquè va deixar l'Església per poder estar amb Sílvia Cavallol, que és una escriptora de novel·la eròtica amb qui ja tenen dues bessones.
I els Mossos investiguen com a crim masclista la mort d'una dona ahir a Amposta.
Sí, han detingut la seva exparella, l'acusen d'assassinar la dona i d'esquarterar també el cos d'ella. De fet, segons el diari Ara, ell mateix, suposat autor dels fets, hauria confessat el crim a una tercera persona que hauria alertat la policia. També hauria detallat que l'home feia dies que llançava parts del cos separades al contenidor. El detingut és un home de 47 anys que tenia un ordre d'allunyament de la seva dona i els forenses encara no han aconseguit identificar la víctima per l'estat en què estava el cos.
Ahir uns amics em van dir: "Què has vist al bòlit?" El què? El bòlit, truquen. El bòlit, el bòlit que va passar pel cel de Catalunya i del País Valencià no era un míssil.
No, després d'analitzar les imatges en què s'hi apreciava la trajectòria, el Centre d'Operacions i Vigilància Espacial de l'Estat espanyol han conclòs que el bòlit era un meteoroide que va passar fregant la Terra. Es tracta d'una resta de roca o de metall de l'espai que va entrar a l'atmosfera sense caure i, per tant, es va tornar a enlairar i va seguir en òrbita. La diferència amb un meteorit és que aquesta doncs, no es va estavellar, no va tocar terra. Ho dic bé, Mònica?
Sí, ho dius molt bé. En cauen molt sovint. A vegades aquí, a la notícia que fem a 7:15, ho diem. Ha creuat el cel una bola de foc i en cauen sovint perquè entren a la Terra i ho poden detectar des de diferents càmeres i llavors es pot veure aquest bòlit passar i és una bola de foc que es crema totalment a l'atmosfera i no toca terra, com deia l'Adrià, molt bé.
O sigui, ni de bòlit, res. Res. Pel que fa als esports, què tenim?
Doncs que l'Atlètic de Madrid ha tancat la jornada 30 de primera amb una victòria 1-2 al camp del Villarreal. Queden 8 partits per acabar i la Lliga està així. El Real Madrid és líder amb 75 punts, el Barça segon amb 67 i el Girona és tercer amb 65. Els de Michel tenen 7 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és quart, però sobretot en tenen 9 de marge sobre l'Atlètic de Bilbao, el primer equip fora de la zona de Champions. Ara la Lliga de primera es torna a aturar 15 dies, perquè dissabte, recordem, es juga la final de la Copa del Rei. Per tant, els propers partits de Barça i de Madrid ja són els quarts de final de la Champions, la setmana que ve contra el PSG i el Manchester City, respectivament.
Sí, diverses coses amb això, que és que el Girona deixa un cap de setmana, malgrat el partit d'ahir, que per ser-hi una jugada, és que hi estava mirant-ho, Saúl, quan fa el gol... Fot una mirada i una cosa allò més rara a la banqueta, que no sé per qui anava, però... no oblidem que Sol porta un gol, eh? Aquesta temporada també, sí, sí. Que potser tampoc està per treure gaire pit. Bueno, què més tenim?
Doncs que s'han fet viral unes imatges d'Íñigo Martínez encarant-se amb uns nanos a la sortida de la ciutat...
No. O sigui, amb uns nanos sí, encarant-se amb un cretí. Amb un cretí, ja ho podem dir. Amb un cretí, perquè han començat a treure les imatges del cretí en qüestió, és un provocador, és un tio que és un madridista, que evidentment té tot el dret a fer la conya que vulgui, però també té el dret a l'Íñigo Martínez a sortir al cotxe i encarar-se. Perquè és que ahir sentia alguna emissora de ràdio de Madrid defensant que, bueno, Íñigo Martínez no lo tendría que haber hecho. Mira, vas, quan tu ho has fet 40 vegades, surts del cotxe, no li fot cap bufetada, no li, sinó senzillament li diu, vale ja, vale ja. Que per cert, hi ha una cosa que està sortint poc, està sortint poc, però comença a haver-hi una mena de xarxa, m'ho explicava ahir algú del Barça, que es veu que comença a haver-hi alguna xarxa de gent que va a l'estadi, a la porta, agafa les samarretes, els futbolistes la firmen i la foten a plataforma a vendre-la. O sigui, estan fotent un negoci d'això. Pues ja està, tu. Res. Es va encarar amb un cretí de l'alçada d'un campanar. Un nano que va permanentment amb la samarreta al Madrid i que va històricament a provocar. Està...
Sí, sí.
Escolta.
¿Quién es tonto? La última vez que me llamas tonto. ¿Me has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta. La última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo. La última vez que me insulta. No, la última vez que me insulta. ¿Has oído o no?
No és l'únic. Això ja havia passat abans.
Sí. De fet, no és la primera vegada que aquests joves increpen els futbolistes per guanyar seguidors a les xarxes socials. També n'hi ha d'altres que, com deies, fan mans de mànigues per aconseguir signatures i en acabar-les revenen a preus desorbitats. Ara li ha passat a Íñigo Martínez, però en el passat també va succeir a futbolistes com ara João Cancelo o Samuel Umtiti, que també es van acabar encarant amb aquests joves.
Clar, això vas amb el cotxe, frenes, ja te'ls coneixes, et diuen tonto, no sé què, doncs Íñigo Martínez diu, però mira, fins aquí m'ha arribat. Bueno, alguna cosa més?
Sí, dues coses ràpides. Que Adidas ha retirat el dorsal 44 de totes les samarretes de la selecció alemanya que té a la venda de la seva botiga online. La raó és que el disseny del número s'assembla molt a la simbologia de les SS, el cos de protecció de l'Alemanya nazi. I que ja és oficial, el propietari de la Fórmula 1, Liberty Media, ha comprat el Mundial de MotoGP. L'empresa nord-americana s'ha embutxacat més de 4.000 milions d'euros per fer-se amb el 86% de les accions al campionat de motociclisme. Ara bé, el campionat el continuarà organitzant l'espanyol Adorna Sports, tot i que només manté el 14% de les accions.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A les 6:22, el diàling. Hola, què tal?
Hola, molt bon dia. Ha anat bé la Setmana Santa?
Sí.
Sí. Quin sospir, Pedrol.
Tot correcte, tot molt bé.
Sí. Està bé que diguis Setmana Santa i no diguis el que es diu normalment, que són les vacances de Setmana Santa, això.
No.
Sento vacances de Setmana Santa.
No pas per tots, oi, Adrià?
Bueno, tu sí que fas vacances, ja.
Fet el rècord, de vacances, l'Adrià.
Sí. Home, ja perquè li tocava, no?
Exacte.
Clar, pensa que tu, no. Els agafes quan ningú t'ho espera.
Avui l'han hagut de guiar fins a la ràdio, perquè no se'n recordava ja.
Quinon.
No, ets massa bona persona, el pots insultar, però sí, que els de la secta de les gent no s'han pres.
Després ho farem.
No. Bueno, què?
Vinga, va, comencem el dimarts recuperant el diàling guanyador de la setmana passada.
Vinga, va, és molt... Va fer un drac màgic? Vinga, va!
És per començar amb il·lusió, amb energia. Bueno, i què? També el diàling guanyador del mes de març, que és el mateix que el de la setmana passada. És un reporter de los 40 que surt al carrer a fer una enquesta a tot adolescents i joves per demostrar-nos que el futur està en molt bones mans.
Capital d'Astúries.
Astúries.
Santander.
Bien.
¿Y no?
Ay, ¿cómo se llama?
La Coruña.
¿Con qué país es linda Extremadura?
Es linda.
Bonita.
Bonita, eso. ¿Con qué país es bonita Extremadura? ¿En qué océano está Tenerife?
¿Cómo?
Está en un océano.
No está en un océano.
No.
No, está en...
En un mar, ¿no?
¿En qué mar?
En el Mediterráneo.
Provincias de La Rioja.
La Rioja es el vino, La Rioja.
Vizcaya. Esto es lo de Álava y todo eso. Eso me estoy quedando fatal.
¿Ciudad riojana random?
Que no sé si es de Rioja. Bilbao, yo que sé.
Que no se me ocurre ninguno. Moscú. Moscú.
Lo que es presente como una debacle sense precedents.
No t'entenc, eh? Ara tocaria riure.
O plorar.
De fàstic. Ja ni de pena. Perquè ja ni de pena. Bueno, avui a partir de les 11, especial ABBA. Especial ABBA. Perquè fa 50 anys que hi va haver el Festival d'Eurovisió on ABBA va quedar primera i va guanyar amb la cançó Waterloo. Però poca gent sap potser si Ramos, i jo sí que ho sabré, sí que ho sabré.
Poca gent sap que abans hi havia discos que eren els singles, tenien la cara B. Quina era la cara B del single d'ABBA, que va guanyar Waterloo? La cara B de la... Quina cançó era? El primer gran single d'ABBA va ser Waterloo. Quina era la cara B? Aquesta. I en sueca més, home. És coneguda bàsicament perquè va sortir la pel·lícula de la Meryl Streep i companyia del Pierce Brosnan. Ah, Honey Honey.
I amb la música d'ABBA hem arribat a les 6 i 28.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui la majoria dels diaris destaquen les novetats que hi ha a la política espanyola, tot i que ho fan centrant-se en temes molt diferents.
Sí, La Vanguardia, per exemple, titula el cas Coldo obre una crisi institucional inèdita entre el Congrés i el Senat. Explica que el PP cita Francina Armengol a la Cambra Alta per les mascaretes comprades a les Illes Balears, mentre que el PSOE de Madrid demana personar-se en la causa de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. També parla del cas Coldo La Razón. Diu que el PP es planteja cita Sánchez pel cas Coldo i remarca que arrenquen les comissions sobre les mascaretes i que el PSOE no descarta cridar Feijóo i Ayuso. I mentrestant el Mundo du en portada una entrevista ni més ni menys que a Coldo García. El titular és Avalos em va dir centra't a ajudar i vaig fer bé la meva feina. L'exassessor de l'exministre socialista també afirma que va trucar 5 comunitats i 4 ministeris però que ni ell ni Avalos no van cobrar ni un euro. D'altra banda, el diari Ara llegim, García Castellón va espiar fins al 2022 l'independentisme. Diu que el jutge va arxivar la causa original contra el CDR perquè no va veure terrorisme el 8 de novembre del 2017 i que les escoltes es van acabar perquè el mateix magistrat temia que la instrucció fos prospectiva. En canvi, a la versió del titular és Junts i Esquerra exigeixen treure l'Estat el control sobre els secretaris i interventors municipals. Afirma que els dos partits maniobren al Congrés perquè la Generalitat designi els responsables de fer complir la llei als ajuntaments i poder controlar, diuen, casos com els de l'1 d'octubre. I tema totalment diferent al País, que també parla de política, però titula la direcció del PP avala l'ofensiva contra les lleis de memòria i diu que Gènova reafirma els seus pactes amb Vox davant dels recursos del govern espanyol.
I finalment alguns diaris ja estan en precampanya electoral també.
Sí, el Punt Avui, el titular és comença un calendari polític frenètic amb dues eleccions gairebé seguides i el periòdico diu Feijóo esperant avui els alts càrrecs del PP davant la triple cita electoral.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que Koldo García insisteix que no es va embutxacar ni un euro en la trama de les mascaretes.
En una entrevista al Mundo, l'exassessor de José Luis Ábalos reconeix que va oferir mascaretes a quatre ministeris i cinc governs autonòmics, però diu que va ser tot legal i que no va parlar amb Francina Armengol, també defensa Ábalos, i nega que estigués involucrat al cas.
Junts per Catalunya estudia demanar al Congrés l'abolició de l'Audiència Nacional.
Segons el Mont.cat, consideren que el tribunal ha perdut la seva raó de ser i que, com a mínim, s'haurien de limitar les seves conseqüències. Això mentre el diari Ara explica que el jutge Manuel García Castellón va espiar el telèfon dels independentistes investigats com a mínim fins al 2022.
Polèmica a les xarxes socials per una pel·lícula d'Amazon Prime Video que molts qualifiquen de catalanòfona.
Es tracta d'un hipster en l'Espanya vacía del director d'Ocho Apellidos Vascos. A la pel·lícula hi apareixen un grup de catalans que visiten un poble per robar-ne l'aigua i també un retaule de Sant Jordi. A banda, també dispara contra l'esquerra progressista.
La pluja d'aquesta Setmana Santa fa millorar almenys una mica la situació de sequera actual.
Els embassaments dels rius Ter Llobregat tornen a superar els 100 hectòmetres cúbics al límit de la fase d'emergència, tot i que el govern deixa clar que de moment la mantindrà. Pantans com Sau, Susqueda, La Baell, Llosa del Cavall i Sant Ponç freguen el 17% de capacitat.
I tot i les precipitacions, el sector turístic ha tancat una Setmana Santa molt positiva.
Sí, la pluja ha fet que hi hagués menys reserves d'última hora i que alguns turistes marxessin abans, però tant a Girona com a Lleida i Tarragona l'ocupació ha estat d'entre el 80 i el 90%, sobretot a la platja i les estacions d'esquí. A la Catalunya Central, però, les cases rurals han tingut menys reserves.
L'ex-bisbe de Solsona s'ha casat per l'Església.
Xavier Novell ha rebut el permís del Papa Francesc per poder fer vida de civil i casar-se amb la seva dona, l'escriptora de novel·la eròtica Sílvia Cavallol. El cas de Novell es va fer molt famós fa 2 anys i mig, quan va deixar l'Església per amor.
I s'esvaeixen els dubtes sobre el bòlid que va sobrevolar Catalunya i el País Valencià la nit de divendres.
El govern espanyol descarta que fos un míssil o un satèl·lit, com s'havia especulat, i assegura que es tracta d'una resta de roca o de metall de l'espai que va entrar a l'atmosfera seguint la seva òrbita.
Als esports, Pedrol, el Girona tanca la jornada 30 de primera amb 9 punts de marge sobre la Champions.
Són els que té sobre l'Atlètic de Bilbao, que veu com l'Atlètic de Madrid l'ha avançat després de guanyar 1-2 al camp del Villarreal. Per la seva banda, el Real Madrid continua líder amb 75 punts, 8 més que el Barça i 10 més que el Girona. Ara la Lliga es torna a aturar 15 dies. I el propietari de la Fórmula 1, Liberty Media, ha comprat el Mundial de MotoGP. Ha desembutxacat més de 4.000 milions d'euros pel 86% de les seves accions.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana vindrà marcada per una pujada de la temperatura.
Sí, les temperatures pujaran de manera progressiva i tocaran sostre de cara al cap de setmana, fins i tot amb valors entre 8 i 10 graus més alts del que seria habitual a aquesta època de l'any. Però avui comencem el dia en fresca i les temperatures al migdia seran una mica més altes que ahir, sobretot a les comarques interiors, amb moltes màximes que es mouran entre els 14 i els 18 graus. Ara al matí amb sol, amb pinzellades de núvols prims i després a la tarda amb algunes nuvolades que tot estirar deixaran algun ruixat aïllat en punts del Pirineu de Lleida.
I què marquen els termòmetres?
Doncs ara mateix entre 9 i 14 graus a la ciutat de Barcelona, 13 graus a Tarragona i també a Amposta, 10 a Viladecans, 7 graus a Banyoles i a Girona i 6 a Lleida.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dia 2 d'abril.
RAC 1.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, únic a Catalunya, per corregir la miopia, l'hipermetropia, l'astigmatisme i la vista cansada. Més info a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca.es.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El món a RAC 1.
6:35, Koldo García torna a trencar el seu silenci i insisteix que no va cobrar res per la suposada trama de les mascaretes. En una entrevista al diari El Mundo, el suposat cervell de la trama de corrupció que fa setmanes que fan a de corcoll Pedro Sánchez insisteix que mai es va embutxacar ni un euro a canvi d'adjudicar contractes per comprar mascaretes durant la pandèmia. Reconeix que va oferir aquestes mascaretes a 4 ministeris i a 5 governs autonòmics, però defensa que tot plegat va ser legal. Concretament diu que es va posar en contacte amb càrrecs de Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Canàries, La Rioja i també les Balears. Tot i això admet que mai va parlar personalment amb Francina Armengol, aleshores presidenta del govern de les Illes, sinó que simplement va posar a disposició de l'executiu balear l'empresa Soluciones de Gestión. L'exassessor de José Luis Ábalos al Ministeri de Transports està convençut que no el condemnaran ni a un sol dia de presó per tota la suposada trama corrupta de les mascaretes. Considera que si va a la garjola serà per altres coses i no pas per la trama de les mascaretes. A més, Koldo surt a defensar Ábalos i assegura que involucrar-lo en aquest cas és paraules textuals de fills de puta. De fet, li demana perdó perquè diu que no hi ha ningú amb l'honor i la dignitat que té ell.
Sí, afirma que Ábalos és textualment el puto amo, tot i que diu que fa més de 2 mesos que no hi parla. Koldo també posa la mà al foc per tot el personal amb qui va treballar al Ministeri de Transports, que segons ell es va deixar la pell i va intentar ajudar durant la pandèmia. Diu que sabia des de feia 7 mesos que la Guàrdia Civil el seguia, ja que els va enxampar muntant un dispositiu i després els va gravar. També explica que l'únic que va demanar als agents era que no tombessin la porta de casa seva per entrar a la força, que ell els obriria, però no li van fer cas i fins i tot diu que van apuntar la seva dona i la seva filla de 4 anys amb una pistola. De fet, reconeix que el cos de la Guàrdia Civil era un dels seus referents, però que aquell dia li van caure del pedestal. A més, diu que vol trobar la gent que va posar l'arma davant la seva família. Koldo no admet cap de les acusacions, diu que no va cobrar comissions per la venda de mascaretes, que segons consta la investigació serien de més d'un milió d'euros, i de fet diu que ell era simplement el noi dels encàrrecs i que es limitava a fer la seva feina, una feina que, per cert, considera que feia d'allò més bé.
Precisament aquesta tarda, el Congrés dels Diputats constitueix la comissió d'investigació que aprofundirà en la compra fraudulenta de mascaretes i també material sanitari per part de les administracions durant la pandèmia. Això inclou el cas Koldo, però també d'altres. El Senat va fer el mateix ahir i això implica, a l'hora de la veritat, una batalla pels relats de corrupteles amb aquestes mascaretes. Al Senat hi ha majoria absoluta del PP i això també implica un control total de la comissió. De fet, els populars ja han advertit que citaran Armengol a la Cambra Alta per les mascaretes comprades a les Illes Balears. Anem a Madrid. Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. La comissió del Congrés queda constituïda aquesta tarda i la primera batalla serà per qui ha de donar explicacions, al Congrés i també al Senat. Una batalla que ja es lliurarà aquesta setmana. El PP vol que Francina Armengol, com a expresidenta de les Illes, ara del Congrés, comparegui, però al Senat. Segon assalt, per elles, el PP amaga en demanar explicacions a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, no per mascaretes, sinó pel rescat de l'Europa. El PSOE podria fer el mateix amb la parella d'Ayuso, Alberto González. Óscar Puente, ministre, ja apuntava ahir que seria més lògic, declaracions a Onda Cero.
Hay bastantes más razones para pensar mal de una relación directa, causal, entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, permítame decirlo, el disparate cósmico de que el rescate de Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del gobierno.
I encara hi ha una altra sala als tribunals, precisament per la parella d'Ayuso. El PSOE que demana és poder exercir-ne l'acusació popular perquè el frau fiscal va ser, entre d'altres, per mascaretes.
Gràcies, Armen. Encara en matèria judicial, Junts per Catalunya estudia demanar al Congrés l'abolició de l'Audiència Nacional o, en tot cas, reduir-ne al mínim les competències d'aquest tribunal. Segons el Món.cat, els de Carles Puigdemont argumenten que amb causes com la de Tsunami Democràtic o l'Operació Judes, aquest tribunal ha pervertit la seva raó de ser i ja no porta res, diuen, al sistema jurídic actual. El Digital assegura que la proposta de Junts per Catalunya tindria ja bona acollida als partits que envolten el govern de Pedro Sánchez. Agustí.
Sí, els primers esborranys de la iniciativa suposarien una modificació de la llei orgànica del Poder Judicial per escapçar el que s'autoqualifica de tribunal especialitzat i no especial. Junts parteix de la idea que l'Audiència Nacional és un tribunal d'excepció que es va alimentar amb el terrorisme d'ETA. Per aquest motiu proposen abolir-la o, a tot estirar, delimitar les competències de manera molt més estricta que actualment. Així, les seves funcions es descentralitzarien i les causes s'instruirien des dels jutjats dels territoris on s'hagi comès el suposat delicte.
Això l'endemà que s'hagi fet públic que el jutge precisament de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va punxar el telèfon dels independentistes investigats en aquest tribunal, com a mínim fins al febrer del 2022. S'ho revela una interlocutòria a la qual ha tingut accés el diari Ara. La causa secreta va servir a la justícia per investigar a gran escala el moviment amb noves causes, com la dels CDRs o la de Tsunami, investigats, recordem, per terrorisme.
El text, García Castellón assegura que era necessari ponderar la intromissió a la intimitat per poder aclarir els fets que s'investigaven. Castellón justifica que les intervencions telefòniques no van superar en cap cas les exigències establertes legalment. La resolució també aclareix que la investigació es va obrir arran de la vaga general del 8 de novembre del 2017 contra l'empresonament dels líders independentistes. Va ser el dia en què els comitès de defensa de la República van bloquejar les estacions de l'AVE a Sants i a Girona.
Sí, 41 minuts i polèmica a les xarxes socials per la pel·lícula més vista actualment a Amazon Prime Video, que desenes d'usuaris qualifiquen de catalanòfoba. Es tracta d'un hipster a l'Espanya vaciada, que es va estrenar fa només 5 dies a la plataforma i que la dirigeix Emilio Martínez Lázaro, que és el mateix director d'Ocho Apellidos Vascos i també Ocho Apellidos Catalanes. El cas és que hi ha molts clichés i estereotips que no només disparen cap a Catalunya, sinó cap a totes bandes. La història, per exemple, transcorre en un poble de molts pocs habitants que aparentment no té cap atractiu turístic i s'explica que només reben la visita de catalans perquè venen a agafar l'aigua d'una font de la vila.
Joder, el bus.
Què passa?
Bueno, aquí teniu la foto de la galleta. Agafeu l'aigua d'aquí, que és una aigua bona, bona, bona.
No consumen en el pueblo y vienen a llevarse nuestra agua.
Es que... A ver, moja, el agua no es de nadie. O es de todos, no sé. Bueno, algo así.
¡Vamos! ¡Anem a casa vuestra! ¡Bauham! ¡Bauham!
Però la part que està aixecant més crítiques és un fragment en què justament es veu un grup de catalans que baixen d'un autocar per omplir les garrafes d'aigua d'aquesta font i aleshores s'adonen, els protagonistes, que aquests catalans han robat un retaule de Sant Jordi.
El retaule de Sant Jorge?
Què ha picat això aquí?
Qui van a robar el retaule de Sant Jorge?
No Sant Jorge, és Sant Jordi!
Va, anem pujant.
Bueno.
Què passa? Que existe. Ha pillat els catalanes robando el retaule.
Mientras... Queda un habitante en la cañada, aquí se quedará este retablo. Símbolo de la resistencia de esta noble tierra frente a los de fuera. Sean dragones o turistas. ¡Fuera!
El cas és que un hipster en l'Espanya vacía no només fa befa dels catalans, també se'n riu del Madrid que negocia l'Espanya vacía des de la gran ciutat i també se'n fot de l'esquerra progressista, coneguda com Esquerra Woke, sempre tan políticament correcta. De fet, fan befa d'algunes de les polítiques més comuns en aquests partits, com per exemple la lluita per les identitats de gènere.
Ovejas!
Ai, que bonita!
Hembras, machos, no definidas... Seguidme, por favor.
Pero si ese es el mismo pastor que antes llevaba las ovejas dándoles palos con una vara.
Sí,
I també fa bé fer dels micromasclismes.
Hoy en nuestro taller de micromachismo nos toca hablar de más pre din. En cristiano, airear la huevada. O sea, cuando estéis sentados con alguien en la plaza, las piernas cerradas. No es para tardar, no. Para dejar sitio.
Un hipster en l'Espanya vacía està gravada a Matarranya, a Torol, a tocar de Catalunya, i apareixen cares conegudes del cinema espanyol, com ho són Paco León o Macarena García. Un minut i arribarem a 3:45 del matí. Avui per molts és un dia de tornada a la rutina, a l'escola, a la feina, després de la Setmana Santa. Uns dies festius que han estat beneficiosos, sobretot per l'hostaleria i la restauració, que fan un balanç molt positiu d'aquesta Pasqua. Ara bé, l'altre protagonista dels últims dies ha estat la pluja, que ha afectat de dalt a baix els plans de bona part dels ciutadans, fins al punt que el sector turístic admet que el temporal d'aquesta Setmana Santa ha frenat les reserves d'última hora i ha fet també que alguns clients hagin decidit tornar cap a casa i fer les maletes abans d'hora. De seguida repassem el balanç econòmic d'aquests dies de vacances, però abans ens centrem en el temps, perquè tot i que hagin pogut generar algun mal de cap aquestes pluges, els que volien passar uns dies a fora, la veritat és que aquests ruixats dels últims dies han servit per millorar, encara que sigui només una mica, la situació actual de la sequera i han fet que els embassaments del riu Ter Llobregat tornin a superar els 100 hectòmetres cúbics, el límit per aplicar la fase d'emergència.
Això són bones notícies, per tant, pels pantans de Sau, Susqueda, la Baells, Llosa del Cavall i Sant Ponç, que ara freguen el 17% de la seva capacitat, superant, com deies, aquest llindar fixat pel Pla Especial de Sequera. Però tot i aquesta petita remuntada, els últims dies el govern ja ha avisat que no pensa aixecar la fase d'emergència. El Departament d'Acció Climàtica creu que per sortir d'aquesta situació cal estudiar molt més el context, més enllà d'assolir un determinat volum als embassaments, i com que segurament s'hauria de tornar a aplicar la fase d'emergència en unes setmanes, diuen que no tindria sentit sortir-ne ara.
Doncs bé, fixem-nos també en la previsió precisament per aquestes properes setmanes, per aquests propers dies. Mònica Usar, no sé què diuen els mapes.
Doncs malament, pinta malament, perquè no continuaran aquestes pluges, per tant s'acaba la Setmana Santa i s'acaba la pluja, la neu i aquest temps marcat també per les ventades i el temporal de mar. Seran dies en què vindran marcats per una pujada de les temperatures que tocaran sostre de cara al cap de setmana, i de moment aquesta setmana de pluja se n'espera poc, a tot estirar algun ruixet aïllat avui i demà en punts del Pirineu. Però tot i això hem tancat un mes de març plujós en alguns punts, en alguns casos ha caigut el triple d'aigua del que seria habitual en un mes de març, per tant benvinguda sigui, i també hi ha força neu a les muntanyes que tard o d'hora es desfarà i també anirà a parar aquests pantans.
Doncs seguirem atents a aquesta evolució del temporal i a veure si ben aviat arriben més pluges. Com dèiem, però, un del sector afectat per aquests ruixats dels últims dies és el sector turístic. Les pluges han fet que els qui no tenien res agafat tampoc hagin buscat escapades d'última hora, i ha provocat que algunes famílies, sobretot al Pirineu, hagin marxat abans cap a casa. Tot i això, l'ocupació d'aquests 4 dies de pont ha estat molt alta pràcticament a tot el territori.
Sí, a Girona el sector turístic calcula que tanquen Setmana Santa amb dades d'entre el 85 i el 90% d'ocupació, sobretot a la Costa Brava i també a l'entorn de les pistes d'esquí. Al Pirineu de Lleida, el sector de l'hostaleria ha enfregat també el cartell de completa, amb ocupacions que rondaran el 90%, sobretot també al voltant de les pistes d'esquí. I a la Costa Daurada, a l'interior de Tarragona i les Terres de l'Ebre, també hi ha hagut una bona Setmana Santa, amb una ocupació mitjana rondant el 80%. En canvi, a la Catalunya Central admeten que tanquen una Setmana Santa més fluixa que altres anys, sobretot a les cases rurals, tot i que no hi troben a hores d'ara cap explicació concreta.
6:47 minuts, segurament recordareu el polèmic cas de l'exbisbe de Solsona que va deixar l'església per poder estar amb una escriptora de novel·la eròtica ara fa 2 anys i mig. Doncs bé, tornem a tenir novetats, i és que Xavier Novell s'ha casat per l'església. El papa Francesc li ha concedit la secularització, que és el permís perquè pugui fer vida fora la clausura, és a dir, vida de civil. Així ho ha anunciat la seva dona Sílvia Caballol al seu compte d'Instagram. Ha publicat una fotografia de tots dos vestits de nuvis en què ell l'agafa a ella a coll, segons explica, ha fet realitat el seu desig, que era regularitzar la seva situació canònica i poder tornar a rebre la comunió.
Caballol diu que el camí ha estat llarg, però que finalment, gràcies a la misericòrdia del Sant Pare, ho han aconseguit. Explica que ha quedat admirada de la gran qualitat humana i espiritual del papa Francesc, i que prefereix fer pública la notícia perquè sempre ha cregut que, si estàs convençut d'allò que fas i sents, cal apostar per la naturalitat, la normalitat, la transparència, i per anar de cara, sense deixar marge a l'especulació. Assegura que l'amor no
no mereix la foscor i diu que no va ser cap encert amagar la situació quan Novell va renunciar al bisbat per estar amb ella fa 2 anys i mig. Xavier Novell i Sílvia Cavallol es van casar pel civil a finals del 2021 i tenen 2 nenes bessones. Ara, tot i estar casat per l'Església, tècnicament Novell continua sent bisbe, però no pot exercir.
6:49, 11 minuts i arribarem al punt de les 7. Després d'un cap de setmana de psicosi generalitzada pel bòlid que va sobrevolar Catalunya i el País Valencià la nit de divendres, finalment sembla que es comencen a esvair els dubtes. El govern espanyol ha descartat ja de totes que fos un míssil o un objecte de fabricació humana. Assegura que es tracta d'una resta de roca o metall de l'espai que va entrar a l'atmosfera sense caure i que, per tant, va tornar a l'espai seguint després la seva òrbita.
D'aquesta manera, l'agència especialitzada del govern espanyol descarta hipòtesis anteriors com la que apuntava que podia ser la peça d'un satèl·lit o un míssil balístic, que va ser el que va defensar en un primer moment el CSIC i que va fer encendre totes les alarmes. Tampoc es tractaria d'un meteorit perquè no es va acabar estavellant.
I un últim apunt, perquè el govern espanyol reconeixerà l'estat palestí abans del mes de juliol. Pedro Sánchez s'hi va comprometre en el debat d'investidura i ara ja hi ha posat data. Així ho ha explicat en una conversa amb periodistes durant la gira que fa aquesta setmana per l'Orient Mitjà, amb parades a Jordània, l'Aràbia Saudita i Qatar. De fet, demana no quedar-se sol en aquest pas.
Per tant, la seva intenció és que el reconeixement no el faci només el seu Consell de Ministres, sinó que siguin un grup de països qui segueixin els seus passos. A més, també demana al món islàmic que faci el mateix i reconegui l'estat d'Israel. Això mentre el Pròxim Orient creix la por que la guerra s'estengui més enllà de Gaza. Ara és l'Iran qui torna a amenaçar seriosament d'entrar al conflicte. Això després que almenys 11 persones hagin mort en un atac contra el consulat de l'Iran a Damasc, a Síria, que atribueixen a les tropes d'Israel.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I als Esports Pedrol, el Girona tanca la jornada 30 de primera amb 9 punts de marge sobre la zona Champions. Els de Mitchell en tenen 65, mentre que l'Atlètic de Bilbao en suma 56. Ahir l'equip d'Ernesto Valverde va veure com l'Atlètic de Madrid l'avançava després de guanyar 1-2 al camp del Villarreal.
Sí, victòria dels de Simeone amb un gol de Saúl Ñíguez al minut 87. Feia 6 partits que l'Atlètic de Madrid no guanyava fora de casa i aquest gol de Saúl fa que els de Simeone tornin a entrar en zona Champions després de la derrota de l'Atlètic Club el dissabte al camp del Real Madrid. Queden 8 jornades per endavant i ara la Lliga està així. El Real Madrid és líder amb 75 punts, el Barça segon amb 67 i el Girona tercer amb 65. Els de Mitchell tenen 7 punts més que l'Atlètic de Madrid, però sobretot 9 de marge sobre l'Atlètic de Bilbao. Ara la Lliga de Primera es torna a aturar 15 dies perquè dissabte es juga la final de la Copa del Rei. Per tant, els propers partits del Barça i del Madrid ja són els quarts de final de la Champions, la setmana que ve contra el PSG i el Manchester City, respectivament. Per cert, tal com us vam explicar ahir a RAC1, el Barça preveu tenir tota la plantilla disponible per jugar al Parc dels Prínceps, a excepció de Gavi i de Balde.
Què més tenim, Pedrol?
Doncs que s'han fet virals unes imatges d'Íñigo Martínez encarant-se amb un individu a la sortida de la Ciutat Esportiva Joan Camp. Per al central marxava amb el cotxe, però va sentir com més d'un jove l'increpava i va decidir baixar i demanar-los explicacions.
La última que me llamas tonto. ¿Has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo, la última que me insulta. No, la última que me insulta. ¿Has oído?
No és la primera vegada que aquests nanos increpen els futbolistes per guanyar seguidors a les xarxes socials. També n'hi ha d'altres fins i tot que fan mans i mànigues per aconseguir signatures i en acabar les revenen a preus desorbitats. Ara li ha passat a Íñigo Martínez, però en el passat futbolistes com João Cancelo o Samuel Umtiti també s'han encarat amb aquests individus.
Alguna cosa més?
Doncs sí, que Adidas ha retirat el dorsal 44 de totes les samarretes de la selecció alemanya que té la venda a la seva botiga en línia. La raó és que el disseny del número s'assembla molt a la simbologia de les SS, el cos de protecció de l'Alemanya nazi. I més enllà d'això, ha trencat el silenci el porter del Majadahonda, que va rebre insults racistes dissabte al camp del Sestao. Es diu Cheikh Sarr, és exporter del Nàstic de Tarragona i ha descrit els incidents abans que tot el seu equip toqués el dos del terreny de joc com a mostra de protesta. Ho ha dit a la COPE.
Puto negro, corre, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar. Encima me han metido gol y lo que ha ocurrido este sábado pasado era horrible, ahí no podía aguantar por eso, pero era peor. Ese era un día, ¿sabes? Horrible para mí, era un día que nunca he vivido en el fútbol.
I acabem amb Fórmula 1, Pedrol?
Sí, perquè ja és oficial, el seu propietari, Liberty Media, ha comprat el Mundial de MotoGP. L'empresa nord-americana ha desembutxacat més de 4.000 milions d'euros per fer-se amb el 86% de les accions al campionat de motociclisme. Ara bé, el Mundial continuarà sent organitzat per la mateixa empresa, que és Dorna Sports, tot i que només manté el 14% de les accions.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6 minuts i les 7.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Javier Gutiérrez y Luis Zahera son una singular pareja en Pájaro.
¿Y a dónde tienes que ir?
A Rumanía.
Los ganadores del Goya viajan por media Europa con esta emotiva y divertida road movie. Premio al mejor actor en el Festival de Málaga. Pájaros. 5 de abril en cines.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Jo abans, quan feia la declaració de la renda, tenia la sensació que pagava de més. És que no sabia mai si em deixava alguna cosa per deduir o desgravar. Però ara que sóc de Legalitas, estic tranquil·la, perquè tinc un advocat fiscalista que la fa i la presenta per mi.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. 900-106-08.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall, truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia a Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
51.234 51234
Sèrie
19019.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
3 minuts i les 7. I aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui el fantasma del tietavi.
Amb la família no ho comentem mai, però tots sabem que l'espectre d'un tietavi viu a la casa del poble. Com que només hi pugem per festes, no és una problemàtica, diguem-ne, primordial, però el tietavi era un individu molt expansiu, per dir-ho d'alguna manera. Això vol dir que a vegades ronda per les habitacions de matinada i fa molt de soroll i canta cançons de José Alfredo. A vegades el notem rondant pel passadís i fins i tot ens ve un calfred quan parlem d'ell i cridem en veu alta: va, Feliu, deixa'ns descansar una mica. Nosaltres, que pensàvem que ens farien por els fantasmes, i tot el contrari, fan molta companyia. Fins i tot li preguntem pels avis i per algun tiet, però això es veu que el Feliu no ho respon mai. Un vespre vam sentir soroll al pis de dalt i vam creure que ja feia de les seves. La parella d'una cosina ens va avisar que potser havia entrat algú, no dona, és el Feliu que ens troba a faltar. El que vam trobar a faltar va ser unes quantes targetes de crèdit, un ordinador i unes joies de l'àvia, perquè aquells lladres se les van saber empescar. Per què serveixen els fantasmes si no et poden ni vigilar la casa? En Feliu ens va demanar perdó.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
Hoy es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y su inclusión en la sociedad. Para ello es necesario entender el trastorno y algunas de sus manifestaciones, como la conducta repetitiva o la dificultad para comunicarse. Y hay dos cortos de animación de Pixar, Float y Loop, que pueden ayudar a las criaturas a entender que no todos somos iguales. En Float, el director y autor Bobby Rubio, que tiene un hijo autista, cuenta una maravillosa historia sobre un niño que es diferente y los problemas del padre para aceptar la diferencia. En Loop, una niña autista y un compañero salen en una canoa y deben aprender a comunicarse y a comprender cómo ve el mundo la otra persona. El primero dura 5 minutos, el segundo 10, y los dos son una maravilla para ver en familia y hablar sobre el tema. Float y Loop están en Disney Plus.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.